Ser escriptor tot terreny o amb gust a terra, tenir com a referents Stevenson, Simenon, Jules Verne o Edith Blyton, escriure a raig i amb poques correccions, haver publicat més de 80 llibres. D'això se'n pot dir solidesa. Va néixer a Lleida fa 78 anys i el seu refugi i patrimoni és la literatura infantil i juvenil. Obrir-se pas en aquest gènere i sense fer vida a Barcelona és difícil. A la premsa barcelonina, l'escriptor perifèric no li interessa, ha dit. Lluny del tòpic de l'oportunisme, el sentimentalisme o paternalisme, aquest escriptor parla del combat de l'home del domini d'un entorn hostil, de la violència dels poderosos, de la rebeldia dels humils, però també de la tendresa i de la intimitat. Ho ha dit el seu col·lega Joaquim Carbó. Autor de Rovelló, una de les novel·les més premiades en els últims 30 anys, és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 1999. Avui a l'autorretrat Vallverdú. Josep Vallverdú, escriptor.
Autorretrat, amb Jordi Roger.
Josep Vallverdú, escriptor, benvingut a l'autorretrat, benvingut a Catalunya Cultura.
Hola, ben trobats.
Quants llibres has escrit o traduït?
Mireu, no els tinc comptats tots, en aquest moment no ho sabria dir, suposo que són uns 80 de literatura juvenil, uns 90 potser d'assaig, llibres de viatges, textos de conferències recollits, pregons, llibres sobre geografia comarcal, llibres de text, etc. I aleshores unes 80 traduccions més. No sé, vaig fer una exposició que s'ha fet a diverses ciutats, de llibres meus, perquè la literatura infantil publicada individualment té unes portades boniques, i això, doncs, fa molt goig. I em penso que eren 160, una cosa així, era un excés, gairebé un delicte ecològic.
En quants anys d'ofici?
Doncs mireu, començar a publicar...
Són 78 anys de vida?
Sí, doncs 43 o així escrivint, Sí, una cosa així, aproximadament. Vora 50, de fet.
I treballant gairebé exclusivament de la literatura?
No, no, això és una utopia, això de treballar de la literatura, viure de la literatura. Fa molts anys, Manuel de Pedrolo em va dir, mira, en aquest país s'haurien de tenir uns 60 llibres d'èxit per començar-ne a viure. Aleshores, no, jo he fet de professor, he estat professor d'institut, vaig tenir la sort que l'institut on em vaig jubilar, doncs porta el meu nom ara, i a més, doncs he fet de traductor. Per tant, professor, traductor, pare de família i escriptor.
I d'on ha tret tant de temps?
Jo dormo poc. Soc d'aquelles persones que dorm 5 hores a la nit, i potser després davant de la caixa de la televisió m'adormo una mica després de dinar, però és un quart d'hora. Realment necessito poques hores de dormir. I normalment tinc l'energia suficient per recuperar-me de pressa. Vull dir, un exemple. Quan jo era a l'institut, els alumnes del COU, aleshores era el COU, van demanar si algun professor podia fer les classes a les 8 del matí perquè no tenien prou hores per preparar els temes. I aleshores el primer que vaig aixecar el dit va ser jo. I no vivia a l'institut, però jo agafava la mobilet de bon matí i me n'anava a l'institut a fer classes a les 8 perquè estava absolutament despert.
Això on era?
Això era a les Borges Blanques. Jo vivia a Puiggròs, un poble de la vora, a 4 quilòmetres, i agafava la mobilet i anava. La Kawasaki, que deien els alumnes, en fumensen.
Perquè Josep Vallverdú, tot i que ha estudiat i ha fet alguna estada a Barcelona, mai s'hi ha refugiat, no? Sempre ha anat de poble en poble.
Sí, m'agraden les ciutats petites. Ciutats petites o mitjanes. La gran ciutat, Barcelona, resulta incòmode fins i tot per als barcelonins, avui dia. És una ciutat difícil, difícil de moure's. En fi... Ciutat on fins i tot un dia com avui et pots trobar amb una nevada, ara ja comença a ser regular. Bé, però això és el de menys. De fet, és la incomoditat. Té uns grans avantatges la ciutat, fins i tot la ciutat mitjana. Però jo he viscut en ciutats petites, Sant Feliu de Guíxols, Balaguer, podem dir que les Borges Blanques,
Lleida. I actualment...
Lleida és gran, uh-huh. evidentment, a Lleida va néixer. Lleida és una ciutat que comença a ser gran. Les ciutats de 150 o 125 o 115.000 habitants aquí no són com les ciutats de 115.000 habitants d'Alemanya, que tenen orquestra sinfònica, per exemple, però són unes ciutats que tenen molts serveis. No, actualment visc a l'Espluga de Francolí. Uh-huh. O sigui, quan em vaig jubilar, ens vam jubilar, la dona era també professora, doncs vam dir, mira, busquem un lloc més assolellat, perquè jo sóc l'home que ha escrit més sobre la boira, però a l'hora de la veritat me'n vaig anar a un lloc de sol. Uh-huh. L'Espluga de Francolí.
Se'l coneix molt bé com a escriptor, però dèiem que també ha traduït molt.
Sí, la traducció m'agrada a mi. Vaig plegar l'any 1993... perquè aleshores ja s'espatllava una mica el món de la traducció, uh-huh. en el sentit que les editorials, en tal de treure novetats, encarregaven les traduccions, de vegades, ho sento molt, però molt precipitadament, a traductors potser no ben qualificats, i aleshores la teva traducció, molt primmirada i molt eficient, quedava al costat de traduccions dolentes. I ho sé perquè he fet una mica com si haguéssim d'expert en algunes coses que m'ha fet fer la Conselleria de Cultura per veure què tal estaven de traducció en els llibres. N'hi ha de molt bons, hi ha molt bons traductors, però són molt pocs.
Mm-hmm. Vostè ha traduït, Josep Vallverdú ha traduït novel·les policíques, llibres de religió, estem parlant de Dashiell Hammett, Martin Luther King, sí. Jean Piaget, Edgar Allan Poe, Rodari, Scott, Stevenson, Chesterton, Oscar Wilde, els grans noms.
Sí, alguns sí, alguns m'ha tocat traduir grans noms, però també he traduït llibres, per exemple, llibres juvenils de gran categoria, uh-huh. aquells que són premiats als circuits anglosaxons, també n'he traduït i m'ha agradat molt de fer-ho. Uh-huh. Bé, els grans noms, no sé, jo traduïa el que em donaven, perquè això era un guanyapà, vull dir, jo traduïa de més a més, però traduïa, la traducció m'ha agradat sempre. Fins i tot recordo que jo vaig estudiar filologia clàssica i a la universitat destacava una mica potser per la traducció, de grec o de llatí. M'agradava traduir, sempre m'ha agradat.
Quines llengües ha
traduït? No, jo he traduït de l'anglès, bàsicament, mm-hmm. si em donaven francès, i una cosa de l'italià que vaig traduir, mm-hmm. perquè era l'Olga, vaig veure una novel·la juvenil italiana que m'agradava, i vaig dir, mm-hmm. què us sembla això? Per altra banda, he estat traduït a l'italià, també. Ja. Mm-hmm. Bé, sí, anglès, bàsicament.
On va aprendre la llengua per tenir prou solidesa?
A mi les llengües m'han agradat sempre. Jo tenia 10 anys i consultava diccionaris en lloc de demanar a una persona gran que em digués el significat. Això en català i castellà. Ja, Aleshores, dins del batxillerat, vaig començar a voler llegir anglès pel meu compte. No sabia com se pronunciava, evidentment, però anava entenent una mica més l'anglès. Quan vaig ser a la universitat em vaig posar a traduir pel meu compte, perquè sí, no per guanyar diners, no? Mm-hmm. Agafava autors nord-americans i traduïa un acte, autors de teatre, i ho ensenyava als amics. És a dir, m'agradava ensinistrar-me amb la traducció, m'ha agradat sempre. I aleshores va arribar un moment que, vivint a Sant Feliu de Guíxols, vaig tenir ocasió de fer algunes classes d'espanyol estrangers, parlar amb estrangers, i em vaig llançar una mica a parlar. Després vaig treure el certificat de Cambridge, i vaig anar a veure el director de l'Institut Britànic, aquí a Barcelona, quan em van donar una beca de l'Anglo Catalan Society per anar a Oxford a fer un petit curs de 3 setmanes o 4. I vaig estar parlant amb ell tot convençut. I quan me n'anava, aquell senyor em va dir, ei, jove, digui. Diu, procuri treure's aquest accent de la BBC que té. I és que jo havia après a pronunciar una mica amb els discos de la BBC. Llavors hi havia discos, no hi havia cassetes ni res. Uh-huh. I van així, això. I ho he tingut sempre present. De tota manera, els anglesos volen que tinguis una mica d'accent. Sí. Encara que sigui accent imitat d'Oxford o el King's English, aquell que tenen ells.
Josep Vallverdú ha escrit llibres com Trampa sota les aigües, Premi Joaquim Ruïra, L'home dels gats, En Mir, L'Esquirol, El fill de la pluja o Rovelló. Rovelló,
és un mite.
30 edicions?
Sí, aproximadament. Mm-hmm.
Quants llibres venuts són, això?
Bé, diuen que l'ha llegit 1.700.000 persones, o 2 milions, avui dia, ja. Mm-hmm. No ho sé, els llibres venuts. No molts, de tota manera, perquè n'ha venut més el carbó, posem per cas. No, vull dir, jo tampoc soc d'aquells grans... No sóc una senyora Rowling, jo, uh-huh. ni de bon tros. No, són venuts 70, 80 mil, 100 mil, potser sí, una cosa així. No? Uh-huh. Que passa que el castellà s'ha fet molt, també, el polvoron. Uh-huh. És curiós el rovelló perquè té un nom diferent a cada país. S'han trobat amb l'escull del rovelló, dius, té una seta, van dir els castellans. No li podien pas posar níscalo. No. I aleshores jo vaig donar la solució, digue-li polvoron, que és una galeta del color que té aquest gos, i més o menys van així. Els italians en diuen trivella, que és el filaberquí, els francesos en diuen fifarjon, i els russos en diuen rovellón.
Per quantes...
No, en basc, en castellà, en italià, en francès i en rus. Uh-huh. Els russos en diuen rovellón perquè també m'ho van demanar. Diu, com li podem dir que, escolti, quants bolets tenen vostès?
No se'ls mengen ells, els rovellons, els russos?
No ho sé si se'ls mengen. Uh-huh. Jo vaig parlar amb una senyora de l'editorial aquesta, Progreso, de Moscou. Uh-huh. No sé. I l'únic que ha fet la traducció directa del català ha estat l'italià, perquè és el grec, el traductor. Que jo he traduït directament del català. Els altres han traduït de la versió castellana. La versió francesa no m'agrada gaire, la russa no la puc jutjar, la italiana està molt ben feta, i la basca no la puc jutjar menys encara, perquè aquesta gent no hi ha manera d'entendre'ls.
Quin és el fet diferencial perquè un llibre com Rovelló tingui més de 30 edicions i d'altres doncs facin la seva edició normal i corrent?
Mireu, Rovelló és un bon llibre, és un llibre simpàtic, indiscutiblement. És un llibre infantil, familiar, diguem-ne, fins a cert punt, i és un llibre que em penso que ara té més importància a través de les versions fílmiques perquè li han sabut trobar, és a dir, li han sabut conservar allò que té d'arrel catalana. És a dir, davant de tant dibuix com ve de vegades de l'Extrem Orient, mm-hmm. és un dibuix molt...
Recordem-ho molt... que Rovelló ha inspirat una sèrie de televisió de Catalunya.
Sèrie que ara es continua...
Que és el que realment també ha rellençat un altre cop aquest gos, aquest personatge.
Ara, a partir del 1 de gener o del 2 de gener, mm-hmm. es reprenen les edicions amb nous episodis. N'han fet 39 més d'episodis. Mm-hmm. O sigui que hi ha 3 blocs de 13 mm-hmm. episodis.
Vostè hi participa en el guió?
No. A veure, això s'ha d'entendre bé perquè la gent diu, apa, que et forraràs de diner, etc. No. Jo vaig autoritzar el personatge amb un contracte especial en el qual deia que ai d'ells que li transformessin el caràcter. Mm-hmm. És igual com el dibuixessin. Però. O sigui que en aquest aspecte estic molt content perquè la idiosincràsia, el tarannà, el perfil, diguem-ne, moral del gos s'ha mantingut. I el Rovelló, doncs, és un personatge que ja em sobreviu i ja se'n va més enllà. Si ara visqués, tindria 30 i tants anys, pobreta, o 20 i tants. No, jo no vaig tenir res a veure. Vaig donar el permís, jo vaig cobrar una mica. El que passa que jo me'n beneficio. Me'n beneficio en part dels quaderns aquests que fan supletoris, en part d'una versió que vaig fer reduïda, que em va encarregar la mateixa galera, reduïda i una mica més senzilla de llenguatge pels nens més petits. Això ho he fet jo, també. Però a l'hora d'anar a preguntar a l'editorial, escolteu, oi que el llibre original ja deu quedar una mica pagat? M'han dit que no, que es continua reeditant igual i al mateix ritme. Això és ben curiós, perquè el llibre sí queda com una mica... A veure, això de la masia i això de... Vull dir, queda una mica endarrere, eh? Sobretot perquè els autors joves ara busquen altres temes i altres... No, es manté perfectament. Aleshores, em sembla que en el fons hi ha una línia, a veure, si em permeteu la paraula, és una mica forta, ètnica, que la porta el gos aquest, que la porta aquell ambient, el tarannà de la gent de la masia també, i la senzillesa del contacte de l'animal aquest amb els altres animals i amb les persones. La possibilitat de ser un personatge obert, és un personatge molt obert, és un curiosit, tafaner, cooperatiu, desitjós d'amistat, i això agrada molt als lectors juvenils. Trobo que els petits s'hi aficionen molt. Acabo de donar un llibret de Rovelló ara a una amiga i m'ha dit que el meu fill, escolta tu, té 3 anys i mig i només vol que li parli del Rovelló. Doncs sobretot perquè el veuen per televisió.
1954, Les cinco vides de Nereo.
Sí.
Guanya el primer concurs estatal de novel·la juvenil d'aventures.
Sí. Em penso que era el primer concurs estatal de la postguerra. Això va fer una editorial d'Alcoi, que després es va especialitzar en llibre de text, editorial Marfil, i va convocar un premi d'abast nacional, s'havia de fer en castellà, aleshores, no hi havia manera, el 54, i menys literatura juvenil, d'això en podem parlar, i va fer un concurs d'àmbit estatal, d'àmbit per tot Espanya, i aleshores jo vaig fer ràpidament, tenia el fill molt malalt, aleshores, era petit, veritablement era una tragèdia, era jo del Mozart, que passava angúnies i havia de treballar, doncs igual. I em vaig posar a les nits a escriure una novel·la que vaig imaginar vívidament i ràpidament, la novel·la que era la història d'un vaixell de vela petit que transcorrien 2 o 3 segles fins a arribar avui dia que feia un petit cabotatge i a cada segle hi havia un episodi diferent d'aventura, Les cinc vides del Nereo, i va guanyar.